Res més, gràcies i fins demà. Adéu-siau.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilar. Tornen a créixer les hospitalitzacions per Covid-19. Avui hi ha 85 ingressats més, que sumen 2.703 llits, dels quals 502 són d'UCI, dos menys. També s'han notificat 54 defuncions noves, que eleven la xifra total a 25.238 persones que han mort de coronavirus a Catalunya. Això mentre el risc de rebrot es dispara fins als 5.935 punts i la incidència setmanal acumulada arriba fins a més de 2.760 casos per cada 100.000 habitants. Per contra, la velocitat de contagi manté la tendència decreixent i cau fins a l'1,21, com també ho fa el percentatge de proves positives, que és del 22,6%. S'ha desconvocat fins dissabte la vaga dels amarradors del port de Barcelona després d'un principi d'acord entre treballadors i empresa, un acord en temes clau del conflicte com la pujada salarial o les millores en els efectius mínims exigibles per fer maniobres d'amarrament. Queda pendent, però, un altre dels punts que ha motivat la protesta de caràcter salarial. Per això s'ha decidit suspendre l'aturada fins dissabte per donar temps a l'empresa d'estudiar aquesta reivindicació. I anem ara al Segrià, on l'equip de vigilants de la policia local d'Alcarràs tindrà dues pistoles de gas pebre amb les quals poder patrullar. Ràdio Rosselló, Maria Gatau.
És l'equip de vigilants el beneficiat amb aquesta nova adquisició. Tal com ens explica l'alcalde del municipi, Jordi Janés, aquests agents no poden dur arma de foc en els seus serveis.
Hem adquirit aquestes dues pistoles de pebre, que això són doncs pels vigilants que tenim que no poden dur arma, per donar més seguretat i quan a vegades es fan torns unipersonals, doncs a que puguin dur doncs a un tipus d'arma reglamentària i estiguin tant ells més segurs.
Per tant, aquests nous dispositius només es poden utilitzar per a reduir i controlar a persones que mostrin actituds violentes contra els agents. En aquest sentit, l'Ajuntament no ha detectat un augment de casos de violència, però sí que volen garantir la seguretat dels seus treballadors. L'equip que manipularà aquestes armes ha rebut una formació específica al respecte i el consistori ha invertit un total de 800 euros per adquirir-les.
Cunit crearà unes 2.000 places d'aparcament de pagament a les platges. Ara no n'hi ha en el municipi, però l'Ajuntament ho defensa per posar on la mobilitat i l'estacionament. Domenys Ràdio, Lourdes Meronyo.
Considera l'increment del parc de vehicles al qual s'uneix l'afluència de visitants, la qual cosa suposa una pressió en la franja marítima, on ara pot estacionar-se sense pagar, però la implantació també busca que els visitants de dia contribueixin a les arques municipals, ja que l'Ajuntament assenyala que fan despesa d'aigua de les platges i d'altres serveis municipals. Els carrers seran les de la platja per sota de la via del tren i des del límit amb Segur de Calafell, el de Cubelles. Grups com el d'Esquerra en l'oposició reclamen que per als residents de la zona el servei ha de ser gratuït i demana que els residents en la resta del municipi puguin triar entre abonament per temporada o pagament reduït diari. També considera que els propietaris de segones residències haurien de tenir descomptes. L'Ajuntament ha obert un termini perquè els veïns puguin realitzar aportacions i reclamacions fins al 22 de febrer.
I en esports, 18 anys després de l'última vegada, el Baxi Manresa es va classificar ja la nit per jugar a la Copa. Ho va fer després de superar el Nou Congost l'Obradoiro per 104-84, després d'un gran partit ofensiu dels bagencs, liderats en bona part per Xima Moneca, que ha signat un doble-doble amb 32 punts i 12 rebots. La Copa espera Granada del 17 al 20 de febrer, on també el Barça i la Penya es disputaran el títol. I pel que fa al temps, avui les temperatures més altes del dia rondaran de cara al migdia els 16 graus.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El FAR. El programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres a Ràdio L'Escala.
Navega amb nosaltres.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Quina oloreta! Aquí s'està coent alguna exquisidesa. Sento veus. Esclar, si és que a l'Escala tenim molt a dir. El més calent, a l'Aigüera. Amb Cristina Cantal.
Molt bon dia a l'Escala, benvinguts escalencs i escalenques al més calent a l'Aigüera d'aquest dijous 20 de gener. Que ràpid que passen els dies, cada dia dic el mateix, però és que la veritat és que em segueix sorprenent. I avui hem de dir que és el dia de la conscienciació per als pingüins. I mireu, tinc la sort de que tinc un biòleg aquí amb mi, Sergi Corral, bon dia.
Molt bon dia. Bé, gràcies això, eh?
Per la conscienciació pels pingüins, que fan un efecte... O sigui, són part fonamental, també, de tot aquest cicle vital.
Sí, sí, no, clar, cadascú al seu lloc, i on viuen, fantàstic.
Home, tenir-lo de mascota tindria el seu què, eh? Un pingüí, com ho veuries, això? Ara he sonat aquí molt humana, eh? Diguéssim, que feliços estan en el seu hàbitat, eh?
Sí, sí, estan molt feliços allà. Ens conformem, aviam, amb pingü segurament també.
Ai, un pingü, mac, mac!
Mac, mac, també li podíem dedicar el dia aquest, no?
També, també. Mira, són originaris de Nova Zelanda. És dels primers llocs on es van trobar fòssils de pingüins. I bé, doncs, com dèiem, tota la fauna i flora l'hem de conservar. I avui, doncs, pensant en aquests pingüins, que és un animal, vulguin o no, elegant. Elegant. Sí, jo no seré mai tan elegant com
tendre,
un pingüí.
Tendre, simpàtic.
Suau.
Simpàtic. Hi ha un gif d'aquests d'un pingüí que li fot una clatellada al de davant i cau rodó a terra. També, també.
Que t'agrada, eh?
Sí,
que
t'agrada.
Doncs, mira, Sergi, avui parlarem amb l'Elisabet Surià d'hipotiroidisme. També ens visitarà l'Esther Martínez Lozano, que ens parlarà de cronotips. I bé, no només això, perquè també és dijous, vol dir que és el dia del vermut musical amb en Paco Torres. Visitarem la Biblioteca Víctor Català perquè ens facin una proposta, una recomanació literària, l'abecedari musical amb en Jordi Piqué i moltes sorpreses més en aquestes dues hores de programa. Sergi, tinc preguntes meteorològiques. Anem a fer un cop d'ull al temps?
Som-hi.
Vinga, va. I és que, mira, si anem a fer un cop d'ull a l'estació meteorològica de la Closa d'en Llop, ens marca 5,9 i a Ràdio L'Escala, al Club Nàutic L'Escala, 7,8. Portem tota la setmana que arran de mar estan més calentons. Jo preguntava a l'audiència, o vaig dir a l'audiència que t'ho preguntaria, i per què, doncs, explica'ns-ho.
Perquè l'aigua del mar està més calenta, recordem que l'aigua del mar està a uns 14 graus, 13,9. Mm-hmm. L'estació del Club Nàutic està situada pràcticament a tocar de mar, i el mar transfereix calor a l'atmosfera, al seu voltant.
Per molt que hi fiquem el pouet i se'ns congeli.
Per molt que hi fiquem el pouet, en aquest cas seria l'invers del que passa a l'estiu, no? Bàsicament, però sí. Transfereix calor en el seu voltant. Aleshores, com ja transfereix calor, és normal que al voltant del mar la temperatura es freni una miqueta més, s'atemperi una miqueta més, que no cap a l'interior, a terra ferma, que per irradiació la Terra reté menys calor, a la nit deixa escapar més escalfor, per tant es refreda més ràpid. És per això que normalment a l'interior o més cap a l'interior hi ha unes temperatures mínimes, sobretot en aquestes situacions hivernals d'anticicló i cels serè, en podríem dir, molt més fredes que no al costat del de mar, de la línia litoral.
Doncs oients, ja ho heu sentit, eh? Jo ja sabeu que no us ho podia respondre, però en Sergi ho ha fet molt i molt bé. Doncs aquestes són les temperatures, mira, que han anat pujant, eh? 7,9 ara ja, al Club Nàutic l'Escala, i 5,9 a la Closa d'en Llop. Però anem a desgranar una mica. Què ens espera avui, Sergi?
Doncs avui tindrem novetats. Ja saps que aquests dies anem molt dient-lo el mateix. És molt monotonia, molt avorriment, anticiclònic. Sí, que hem destacat la fred.
Per tu, que estem molt bé aquí.
Hem destacat la fred, hem destacat el gebre, diverses coses, sempre hi ha quelcom a destacar, però avui tindrem la novetat que a partir de migdia i tarda entra una mica de tramuntana.
S'emportarà l'humitat, que
moderada.
Ha estat alta també aquests dies,
sí,
eh?
Sí, s'emportarà la humitat, però serà transitòria, perquè aquesta tramuntana no s'allargarà molt en el temps, durarà com a màxim fins demà a la nit, i dissabte se'n tornem-hi amb aquesta dinàmica d'estancament, dinàmica anticiclònica, que les nits tornaran a ser humides i tornaran
a ser fredes, sí, un altre cop, eh?
Sí, sí.
Bé, és un problema per als que us lleveu d'hora, però per als que no ho fem tant, no passa res. Fred, però amb aquest sol, que ens ha acompanyat aquests dies i que també fa que, tot i estar ple hivern, siguin dies càlids, siguin dies que si estàs al sol o l'ombra, canvia que no vegis,
clar,
això,
clar,
eh?
Clar, si no bufa vent, el vent molt cops és el que marca la diferència. El solet sense vent amb 12-13 graus està bé. Si tenim els mateixos 12-13 graus, però fa tramuntana o fa vent d'allò...
La sensació tèrmica.
Ah, exacte, la sensació baixa molt més. Què passarà aquests dies? Que al ventilar una miqueta, de dia, notarem més fred que el que hem notat les darreres passades jornades. Uh-huh. En canvi, la propera matinada, com farà aire, no deixarà que s'estanqui l'aire fred cap a baix i la temperatura mínima no ho baixarà tant. Per tant, serà una miqueta aquestes diferències que ens porta la tramuntana.
És el que té, que per molt que estiguem a més temperatura fa més fred. Hem detallat una mica avui, detallem una mica demà també. Has dit que es mantenia una mica aquesta tramuntana.
Sí, es mantindrà tot el dia, moderada, no passarà dels 60 per hora aproximadament. No serà cap gran tramuntana, anirà bufant tot el dia. Mantindrem el cel clar, alguna senyal de tramuntana, algun nuvolet, bona visibilitat tot el dia. Màxima, com diem, entre aquests 10-12 graus, és a dir, no tan alta com a dies passats, perquè el vent farà que reculi una miqueta. Mínima pujarà una miqueta i estarem en els 3, 4, 5...
No, no en el zero i negatiu que hem estat aquests dies,
això mateix, no amb aquests valors d'aquests dies. Empitjorarà una mica l'estat de la mar, sobretot amb tràgol, entrarà més tràgol de gregal, perquè mar endins aquesta tramuntana sí que serà un xic més intensa, i es tallarà divendres a última hora de la nit. Dissabte ja tornarem a les calmes.
Doncs bon cap de setmana, entenc, eh?
Sí, sí,
sí.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Doncs bé, si demà et torno a tenir aquí, ja ampliarem més aquest cap de setmana, i si no, ho ampliarem del teu blog, que és la nostra eina essencial, eh? Però parlo del nostre meteoròleg de capçalera, Sergi. Doncs, Sergi Corral, moltíssimes gràcies, i mira, va, ens retrobem demà, si podem, va.
Fins demà.
Doncs no ens podíem haver actualitzat millor a nivell meteorològic, i ara el anem a fer a nivell de premsa. Ja sabeu que ens agraden llegir aquests diaris digitals que sempre estan a l'ordre del dia, i obrim, com no, parlant de Covid. Catalunya trenca la barrera dels 50.000 contagis diaris. Ho acompanya una fotografia d'un passadís de la UCI. I ens diu que els partits ho sabien. El Parlament va validar el 2017 el privilegi de les llicències per edat. Fem ara un cop d'ull al Nació Digital, que diu que Junts i la PAC, la plataforma d'afectats per la hipoteca, desbloquegen la llei antidesnonaments. L'acord inclou que la Generalitat assumirà els lloguers de les famílies en risc d'emergència habitacional a través d'ajudes directes o com a arrendatari dels habitatges. Veiem aquí la fotografia que l'acompanya, en aquest cas en un desnonament del barri del Raval, que diu: estem en peu de guerra, defensem els barris, prou desnonaments. I la Covid està portant baixes i conseqüències. Educació substitueix 8.000 mestres de baixa cada dia per Covid. El conseller Cambray garanteix que no perilla el manteniment de les escoles obertes. Però les escoles detecten en 10 dies més contagis que en tot el curs passat, eh? També és la situació que tenim a dia d'avui. I altres temes, Boris Johnson i el límit de les estridències és un dels titulars en aquest article de Pep Martí. També diu que la reforma laboral torna a allunyar Esquerra Republicana i la Moncloa i que Colau descarta dimitir després de la citació judicial per presumptes subvencions irregulars. I dèiem xifra rècord de Covid, mireu, concretament 51.993 els contagis que hi han hagut. Diu, quan val administrar una vacuna contra la Covid? Podem llegir aquest article on ens ho detallen àmpliament. També diu que la incidència de casos baixa per segon dia consecutiu a Espanya. I parlant de Colau, també diu, Bé Comú rebrega el seu codi ètic per deslliurar Colau de l'obligació de dimitir. També diu que Colau incomplirà el codi ètic de Barcelona en Comú si no dimiteix. I si fem un cop d'ull al Gerió.cat, que ja anem a veure més notícies properes a casa de comarques gironines, ara que és un quart de 12 del migdia, veiem aquí una fotografia de fora la Facultat d'Econòmiques de la UDG i diu Girona i la UDG, la Universitat de Girona, impulsen un nou servei d'atenció per prevenir addiccions i vetllar per la salut de l'alumnat. Es posa a disposició dels estudiants el Centre Jove de Salut Integral. I Andreu Puig, pare pelegrí del 2022, inicia el recorregut de Tossa fins a Santa Coloma de Farners. I tenim també un vídeo d'un gran incendi aquí en un camió. I diu, detingut el conductor del camió cremat a l'AP7 per abandonar el vehicle i circular begut. I també incendien de matinada un vehicle aparcat a Figueres. El cotxe ha quedat totalment calcinat. I veiem aquí una fotografia que ens porta directament cap a Empúria Brava i en aquest túnel del vent. No sé si heu tingut mai l'oportunitat de pujar-hi. La veritat és que la sensació de volar és divertidíssima. També us diré que l'any demà sí o sí tindreu agulletes, perquè tot aquell vent a pressió sota vostra té conseqüències. Però el titular és que el túnel del vent d'Empúria Brava acull una sessió de vol adaptada per a persones amb mobilitat reduïda. La iniciativa forma part d'un programa de la Comissió Europea per a aquest col·lectiu. I l'Escala ajorna el Carnaval per la situació de la Covid-19 i el trasllat al juny. La decisió s'ha pres en consens amb la comissió, les colles locals i l'Ajuntament. I veiem aquí precisament una fotografia del que va ser doncs, el 2020, la carrossa dels barraquers que anaven de neguets i amb aquest neguet aquí penjat a dalt de la canya. I el diari de Girona, per la seva banda, ens diu que Elisabet Nola, del restaurant Normal, candidata a xef revelació, la responsable de la cuina del nou restaurant del Germán Roca, compleix amb altres 7 restaurants. I el secret de les escoles amb el marcador de confinat zero. El 16% dels centres educatius de la província de Girona aconsegueixen barrar el de la Covid. Per tant, bones notícies, encara que sigui dins d'aquest drama que estem vivint. I Banyoles sanciona una empresa per tenir funcionant un abocador il·legal en sòl rústic. És un altre dels titulars destacats. I acabem amb l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dijous 20 de gener, que ens diu Escoles al límit. El rècord de contagis provoca més de 100.000 alumnes confinats. La borsa de substituts no és suficient per cobrir les baixes del professorat. Canvis en el protocol per als tests d'antígens als escolars. Són els tres subtextos que trobem en aquest Escoles al límit. I veiem aquí doncs, una veïna de Girona dipositant doncs, la seva brossa en els contenidors de la ciutat i diu porta a porta i contenidors tancats a Girona. El nou model de neteja i residus s'adapta a la tipologia d'hàbitat de cada barri. I una darrera notícia esportiva. L'Espart no censura Istanbul. Amb aquest resultat 80-68, l'equip gironí però manté intactes les possibilitats d'accedir als quarts de l'Eurolliga. Doncs ja ho veieu, això és el que està passant ara mateix, són les notícies destacades d'aquest dijous 20 de gener, ara que estem ja encarrilant aquests darrers dies del primer mes de l'any, i amenitzarem tot això amb una mica de música. Ja que tenim notícies tan tristes, mira, jo us desitjo que somrigueu com a mínim, que somriguem tots, que crearem endorfines i estarem una mica millor. Per això us acosto aquest gran tema de Papet i Marieta. Somriu!
siempre mil raons peran vean la París, el curro, la casa, los jefes que no callan. La multa, la alcoholemia, el peo de la casalla. Sin bolso, una matanza, ni atanza de capita pa' cridar. María Antonieta y no para fins a demà pronto. Son un antídot molt més pràctic que l'amor. No costa un duro y ni a prou amb un sol got. Si portes a la cara todo día dibuixant, la misèria fuig de casa i el mal rotllo s'acaba. Somriu, la vida torna fàcil si de cor somrius. Sempre en 5 calories cada cop que rius. No tens mal bé la vida, té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Somriu, la vida torna fàcil si de cor somrius. Sempre en 5 calories cada cop que rius. No tens mal bé la vida, té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Compañía me abandonen todos los males que la vida son dos días y un día me el paso a dormir. Pa' que el que em queda la lleve pasa pa' din que si crit está muy claro, es un joc de nens.
Amor, tranquilidad y bon caliment.
Tothom sap que pa' minxar-se les misèries d'un mal pas. Només cal contraure els músculs que te piquen baix el nas. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No fes mal bé la vida, té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No fes mal bé la vida, té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons.
S'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Uf, crema! El més calent és a l'aigüera.
Activa't. Pots fer molt per tu. El moviment és vida. Amb la fisioterapeuta i psiconeuroimmunòloga Elisabet Surià.
I ara ha arribat el moment de mirar el nostre cos i de fer-ho bé. Per aquí, a una zona complicada, i és que avui volem parlar de les tiroides, que a vegades són una mica desconegudes, i parlem avui precisament de l'hipotiroidisme, que n'hi ha l'hiper i hi ha avui també l'hipo. Avui ens centrem amb l'hipo parlant amb l'Elisabet Surià. Bon dia, Elisabet.
Bon dia, Cristina.
I bé, això deia, les tiroides, que jo les tinc ubicades al coll, estan per
sí,
aquí les tiroides,
sí? Sí, les tens molt ben ubicades, així m'agrada.
I és, bé, és una part important del nostre cos que ens el pot desregularitzar totalment.
Ens ho pot com tu dius, desregularitzar tot. Llavors, com que aquests últims programes havíem parlat d'afectacions de la mà i moltes d'elles, un dels factors de risc era patir d'hipotiroidisme, i coincidint que aquesta setmana també va haver-hi el Dia Mundial de l'Hipotiroidisme, dic, doncs va, avui anem a donar la visió des de la psiconeuroimmunologia del que és l'hipotiroidisme.
Parlem primer de les tiroides, a veure, vale. Què són?
Vale. Podríem dir que la tiroides és una glàndula, perdona, en forma de papallona, que la trobem localitzada aquí a la part anterior del coll, sota del que seria la nou. Vale? I llavors aquesta glàndula ha de secretar unes hormones, que són les hormones tiroidees, en concret sobretot la T4, fabrica una mica de T3, però sobretot la que fabrica és la T4, uh-huh. I llavors aquestes hormones hi ha receptors per tot el cos i tenen incidència directa en el metabolisme. O sigui que perquè el meu cos funcioni,
i totes d'això,
la tiroides, vale, ha de funcionar. D'acord? Llavors, aquesta tiroides formarà o no aquestes hormones, depenent de que una senyal a nivell de la hipòfisi, que és una glàndula que hi ha sota el cervell, doni la senyal de que s'han de fabricar aquestes hormones. I és, per una banda, necessito que la hipòfisi doni la senyal, i per l'altra també necessito, com sempre, de tenir els nutrients necessaris perquè el meu cos pugui fabricar-ho.
Per tant, a menjar bé.
Exacte, com sempre. Bueno, ja t'aniré explicant. A menjar bé. Què passa moltes vegades quan ens diagnostiquen, perdona, l'hipotiroidisme? Vale, vas a l'endocrí, veu, no?, que la teva... A nivell d'hipòfisi, per dir-ho d'una manera, s'està donant moltes senyals de lo que seria la TSH, vale? que quan puja aquesta TSH és quan ja parlem d'hipotiroidisme, i és en plan, la hipòfisi comença a donar moltes senyals perquè detecta que no hi ha prou T4 en circulació. Uh-huh. Llavors vas al metge, te fan les analítiques i d'això, i et donen el famós, per dir-ho d'una manera, utirox, cosa que està molt bé perquè t'estan donant ja directament l'hormona perquè el teu cos funcioni. Jo fins aquí estic molt d'acord i ho trobo perfecte.
I ara comença el punt conflictiu, no?
Bueno, el punt conflictiu és que a mi m'agradaria també que es pogués explicar molt bé si el meu cos ara ja no fabrica ella de T4. Bueno, sempre fabrica una mica, eh? Però bueno, i me l'estan donant, aquesta T4, vale? Per dir-ho d'alguna manera, és una hormona que no és activa. Jo necessito que s'activi aquesta hormona. Llavors, és moltes vegades hi ha gent que els estan medicant, però no troben la dosi i no hi ha manera perquè falta una mica unes altres explicacions de coses que necessito saber perquè això es pugui produir.
I quines Llavors, són aquestes coses?
És una miqueta aquí on anem sempre, no? Realment, com empoderem el pacient, vale? O a la persona que està patint de l'hipotiroidisme, com per dir, ostres, vale, molt bé, et passa això, però... Tu també, o sigui, pots prendre acció en la teva vida i ajudar a que encara que a nivell extern tu hagis de prendre aquesta hormona, puguis facilitar que tot això estigui funcionant, uh-huh. D'acord? Llavors, per una banda ja dic que, per exemple, si jo prenc cafè i jo m'estic prenent l'autorux aquest, disminueixo la seva absorció. Llavors, per mi és un punt important de... que, ostres, la gent ho conegui. Llavors, si tu t'estan dient que t'aprenguis aquesta medicació al dematí en dejú, doncs que després, al cap de mitja hora, no t'aprenguis un cafè. O sigui, realment, pren una infusió o pren una altra cosa, perquè ja estic fent que si m'adonen, m'ho invento, 25 grams o 50... Grams, no, mil·ligrams, perdona.
Seria molt.
Sí, m'estic emocionant. Ja parlo de quilos. Ja no estic deixant que el meu cos ho estigui absorbint. Llavors, és, bueno, aquí ja comença, per exemple, a haver-hi una petita incidència. ¿Vale? Després explica també que aquesta conversió que diem de que la T4 pugui passar a T3, que seria el que seria la hormona activa, el principal lloc on passa aquesta conversió és el fetge. Per tant, com ja hem parlat altres vegades, jo necessito que aquesta víscera del fetge pugui fer bé la seva funció. Uh-huh. Vale? Després, una altra part important, o sigui, en el fetge, per dir-ho d'alguna manera, es passaria el 60%. Un 20% seria a òrgans perifèrics, com seria el ronyó, el cor i els músculs. O sigui, sé que tornarem a insistir, ja podeu veure per on vaig, que l'exercici físic
és important.
Serà important. Vale? I en l'altre lloc on també hi ha de passar aquesta conversió és a nivell intestinal. O sigui que ja tinc el pastel marcat. Vale? Necessito, com sempre, tenir uns bons hàbits, vale? Tant a nivell d'alimentaris com a nivell de fer activitat física. O sigui, per mi són els punts importants que ajudaran a que la teva tiroides pugui funcionar. I encara que la meva tiroides estigui en hipofunció i jo hagi de prendre externament la T4 aquesta, pues facilitar que després igualment això pugui seguir funcionant. Vale?
L'hipotiroidisme és el que ens aprima o és el que ens engreixa?
És el que ens engreixa.
Ens engreixa, eh?
Queda't amb la senyal de que hiper és com accelerar i hipo és baixar les revolucions, vale? Llavors, pensem més en un hiper, quan realment la gent està perdent pes, quan estan taquicardis, vale? Quan una miqueta, no, els ulls els hi surten de les òrbites, mm-hmm. tenen molt nerviosisme, vale? Perquè és en plan, ostres, és com si t'haguessis...
Està hiperactiu.
Exacte, no? Està hiperactivada. I en canvi l'hipo és calma. Vale? O sigui, va tot superlent, per això tinc molta més tendència a engreixar-me, tinc tendència que em caigui el cabell o que les ungles se m'atrenquin, perquè, clar, tota la regeneració, per dir-ho d'alguna manera, va tot molt més lent. Són gent també amb molta més tendència a tenir fred, perquè també la tiroides té molt a veure amb la termorregulació. Uh-huh. Llavors és gent que també els hi costa molt més adaptar-se a les temperatures. O sigui, per diferenciar una mica és... S'ha enlentit ben bé tot el metabolisme.
A ritme hipopòtam, podríem dir, no? Per exemple.
Podríem dir això, llavors, clar, el teu dia a dia fa que tiris, però realment la gent et descriu una fatiga i clar. Una poca motivació. O sigui, faig les coses perquè toquen, però és que realment no troben la motivació, no troben l'energia i, bueno, clar, precisament llavors amb aquesta gent digue'ls que facin esport. Que et diran, i tant, ara vaig.
Ara m'hi poso,
ara
no?
M'hi poso, perquè realment no tenen l'energia suficient. O sigui que clar, s'ha de treballar, com jo dic sempre, a nivell multifactorial.
Vale? Perquè si no ens treballem o no ens cuidem aquest hipotiroidisme de la manera que toca, mm-hmm. les repercussions pel nostre cos són bastant greus, o no?
Bueno, al final és el que t'he dit, no? És com el preàmbul també, o sigui... Ja directament el que seria l'hipotiroidisme ja és una afectació mèdica en si, però clar, ja és preàmbul també d'altres coses. Llavors és, ostres, no? un hipotiroidisme també serà molt més fàcil, no? Si diem que ens costa molt més perdre el pes, això va increixent, perquè a mesura que ens fem grans també cada vegada costarà més, mm-hmm. llavors ja... Hi ha tot un desajustament metabòlic que serà molt més propens també a això, a directament tenir una obesitat, llavors tenir molta més tendència a poder patir després d'una hipertensió o de patir una diabetis o de tenir altres patologies, com l'altre dia dèiem, no? del túnel carpià.
Sí.
Vull dir que al final és, ostres, ens ho hem de cuidar per realment que la cosa no vagi a pitjor. I precisament és, vale, molt bé, hi ha la medicació que ens ajuda. Però és el que t'he dit sempre, hem de fer un conjunt de coses. Llavors, per el que ja t'he dit, ja pots veure que realment la part digestiva és molt important.
I tant, vale? Perquè menjar bé és molt important.
És molt important, i ja no només què menjo, sinó com menjo. Perquè, com ja hem dit moltes vegades, si jo estic estressat, ja tot està desbaratat. Vale? O sigui, pensa també que, per una altra banda, si jo tinc el meu sistema d'estrès activat, el del tiroides... baixarà, el del reproductiu baixarà, estarà centrat en solucionar el que estigui passant. Llavors, a base de, jo estic estressat i llavors tot l'altre anirà coix. I què passa si jo estic estressat? El que hem dit altres vegades també, que a nivell digestiu jo ja no estic funcionant bé, mm-hmm. perquè no puc fer una bona digestió. Si no estic fent una bona digestió, ja no podré fer una bona absorció dels nutrients. Llavors, ja t'he dit abans que per formar hormones tiroidees o perquè hi hagi aquesta conversió, jo necessito, per exemple, d'uns nutrients en concret. Però clar, si jo no ho estic absorbint, encara que la dieta sigui molt bona, també tindré un problema. Vull dir que a vegades no només ens centrem en què estic menjant i què no estic menjant, sinó també en com estem menjant. O sigui que, perdona, dic que per una banda és, vale, revisem què menjo i què no menjo, reviso també... a nivell d'estrès, com el tinc, si estic descansant o no. O sigui que jo, ja saps que torno a anar als mateixos punts, però és que parlem de les patologies que parlem, al final el cos és el que és i realment el cos per funcionar necessita, com sempre, mengem aliments i no productes, hem de beure aigua, hem de gestionar l'estrès. Llavors aquí és on has d'incloure la meditació o inclús el pintar, el llegir o el cant, o el ballar, hi ha molta gent que el ballar li relaxa, llavors és, ostres, doncs mira, aquí ja tienes un 2x1, per una banda estaràs gestionant el teu estrès i per l'altra t'estaràs bellugant, perquè a vegades també és, si jo trobo la motivació en fer una cosa, serà fàcil que tu t'hi adhereixis, encara que estiguis cansat. Vull dir que una miqueta és, anem buscant maneres per realment anar donant salut, i llavors és, necessito per una banda gestionar l'estrès i per l'altra tenir una bona alimentació, i la bona alimentació ja saps el que hem parlat mil vegades, d'intentar menjar aliments i no productes. Tots els aliments que siguin de proximitat, doncs millor que millor, perquè més segur que seran de temporada.
Sí.
Vale? Sobretot, no oblidar-nos, moltes vegades la gent amb hipotiroidisme han tingut molta tendència a abusar molt de temps de cereals o de només menjar més dietes vegetarianes. I aquí, que no se m'atirin a sobre els vegetarians, eh? Però vull dir que a vegades se'ns oblida el fet de menjar greix i el fet de menjar proteïna. I llavors, totes aquestes coses jo les necessito i són importants perquè tot el cos funcioni.
És un conjunt de factors, no és
sempre
només un tema, sinó que és tot aquest conjunt. I una persona amb hipotiroidisme s'ha de medicar tota la seva vida o pot haver arribat a un punt que el seu cos torni doncs, a crear aquesta hormona per si sola?
Podríem arribar a aquest punt, ¿vale? Però per mi l'objectiu, quan arriba una persona a la consulta, ¿vale? Que evidentment me venen per altres coses, eh? Quan ja venen pel tema de la psiconeuroimmunologia ja van directament amb l'hipotiroidisme, però moltes vegades és com que va de la mà d'altres cosetes, jo quan els veig. Llavors jo sempre ho dic, una cosa és que acabis de debutar, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè aquesta paraula queda molt bé. Els metges te diuen, ara has debutat amb això. Molt bé. Quan un crea canvi d'hàbits, és possible que aquestes medicacions que estan prenent poder sí que baixen una mica la dosi. Llavors hi ha gent que està amb 100 mil·ligrams, per exemple, pot ser que baixin a 75, o gent que realment no fa gaire que han debutat, ¿vale? Canviant hàbits de vida, també logren que després no calgui. O sigui, no vol dir que tothom pugui prescindir-ne, i el meu objectiu no és pas que em prescindeixin, sinó és anem a facilitar que el teu cos, almenys, pugui fer servir bé aquesta que s'està donant des de fora.
I això és una cosa que suposo que revisa bastants
cops
a l'any.
Sí, més al principi, eh? Quan algú és això, li detecten l'hipotiroidisme, normalment cada, inclús a vegades, depèn del cas, perquè o sigui, hi ha diversos hipotiroidismes, però el més típic i tòpic, per dir-ho d'alguna manera, és el de Hashimoto, que diuen que això és un hipotiroidisme autoimmunitari. ¿Vale? Què passa amb les malalties autoimmunes que ja ho vam parlar una vegada? És el nostre mateix sistema immunitari ens està atacant i en aquest cas concret són els anticossos que estan atacant a la meva pròpia glàndula. ¿Vale? I com ja te vaig dir, tot això acaba tenint relació, les malalties autoimmunitàries, molta relació a nivell intestinal. Llavors, si estic arreglant el meu intestí, és molt més fàcil que doni calma al meu sistema immunitari, no s'estigui atacant la meva pròpia glàndula i llavors ella tingui més espai per treballar. Vale? Però que no ens quedem amb la idea de ui, si faig tot això segur que ja no m'hauré de prendre.
No, o sigui, va per aquí.
No va tant per aquí, però sí que necessito per regular i per frenar les coses un canvi d'hàbits. I en el que veig, sobretot és regulem estrès, hem de regular panxa i l'activitat física. Que tot i que cada vegada, per sort, hi ha més gent que s'hi va adherint, encara hi ha molta, molta gent sedentària.
És que estem en un món en què és molt fàcil ser sedentari.
Sí, sí, vull dir que al final les mateixes feines i tot, eh?
Quan treballàvem tots al camp, no? Això no
clar,
passava.
Clar, o quan per anar al poble del costat havies d'anar caminant, doncs no passava. Però clar, avui en dia ja realment, amb la societat que vivim, costa molt. I costa el fet de moure's i costa el fet d'alimentar-se bé, perquè és que és molt fàcil prendre productes. O sigui, per molt que tu vulguis fer bé, els tenim molt a l'abast.
És dinar en molt mitja hora, em vaig a comprar això precuinat, que ja està fet, i vinga, ja ho tinc,
per exemple, no? O moltes vegades, no?, que a sobre tenim la idea de ui, això ha de ser molt bo, perquè és un producte sense gluten free, o és un producte light. Llavors ja l'hem liada. Clar, perquè tu estàs menjant allò pensant-te que ho estàs fent perfectament, i resulta que són productes, per això es diuen productes, que estan plens d'additius o plens de substàncies, a saber quines són, que el nostre cos no ho reconeix, i això també m'està posant en alerta el meu sistema immunitari, que és el que vam dir, la major part del sistema immunitari resideix a l'intestí, i llavors tot el que passa per allà pot ser que m'estigui alterant. O sigui que, bueno, com el que te dic sempre, vigilem molt o tenim molt en compte, ja no és vigilar, perquè evidentment que tothom ens menjarem unes patates chips un dia i no ens morirem. Però, ostres, te faries creus de gent que en mengen cada dia. Llavors és, no, cada dia no podem abusar d'aquestes substàncies perquè al final el cos s'acaba rebotant i acaba dient, jo vull menjar normal, no necessito això, necessito altres coses. Llavors incidir Que clar, no he t'incidit, vull dir, sempre te dic, no?, la importància dels nutrients, i és això, perquè la tiroides funcioni, per exemple, és molt important el ferro, és molt important el zinc, el seleni, la vitamina B12, la vitamina D, o sigui que aquí també te tornaré a dir que prenguis el sol, perquè al final la vitamina D té molta importància amb moltes funcions corporals, però bueno, com la tiroides també hi té a veure. I bueno, dir-te això, que si mengem fruita, verdura, carn, peix, ous, és que sempre vaig allà mateix, però realment són el que són aliments
la base de la piràmide,
i el que s'ha menjat tota la vida. Hi haurà gent que menjarà peix, hi haurà gent que tindrà més tendència a menjar més carn, una altra que tirarà més d'ous, però al final és, bueno, mentre la base sigui això, fruites, verdura, la proteïna de la banda que vulguis, i el que també sempre t'he dit, si en lloc de fer 5-6 menjars al dia en fem menys, també, sí, perquè és el que t'he dit, dono descans al meu sistema digestiu, per tant també li estic donant al meu sistema immunitari. Quan jo menjo, realment menjo i m'atipo, o sigui, me quedo ben completa, i al final és, si jo estic menjant tot aquest tipus de coses, a nivell nutricional també seran molt més riques, perquè a vegades mengem molts productes i resulta que després hi ha gent que està desnutrida i dius, ostres, però si estàs pres 2.000 calories, però bueno, eren com calories buides, no portaven realment la xitxa que necessitem. O sigui que insistiré sempre, en menjar de tot, sobretot producte de proximitat, del que vulgueu, i beure aigua i dormiu, sisplau, perquè necessito que el cos descansi, i això, preneu el sol i moveu-se. I ja t'insistiré, amb tiroides moltes vegades parlen sobretot de l'exercici de força, perquè realment com que a nivell de múscul jo faig aquesta conversió, però per mi al final és, bueno, és igual, mou-te com puguis,
bona qualitat de
i amb
vida,
el
no?
que t'agradi, llavors és, combina-ho, perquè un dia pots ballar, un dia pots anar amb bici, un dia pots anar a caminar, un altre dia pots dir, ah, pues mira, avui tinc ganes i faig sentadilles o faig flexions. O sigui que al final és la combinació, i com més varietat, no només amb el menjar, sinó amb l'exercici físic, també millor.
Doncs n'hem fet un gran repàs, eh? L'Elisabet ens ho ha deixat molt i molt clar. Cuideu-vos, cony, cuideu-vos, eh?
Exacte.
És el missatge que us estem enviant. Avui hem parlat d'aquest hipotiroidisme que pot tenir conseqüències greus per al nostre cos, que s'ha de cuidar, i que nosaltres també hi tenim aquesta part activa per fer aquesta patologia no ens afecti greument.
Exacte.
I que puguem portar una vida normal, tot i que la patim. Doncs, Elisabet Surià, ha estat un plaer, com sempre. Ens veiem la setmana que ve. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Cristina.
Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
I nosaltres volem saber ara què es cou a Canal 10 Empordà, què ens ofereixen avui. Doncs endavant, Maria Negra, amb tot detall.
Sintonitzem amb Canal 10 Empordà.
Dijous, Canal 10 Empordà ofereix el Next Matí, el 10 Notícies o el Gaudeix de la Festa a la Franja al matí. A partir de les dues, el 10 Notícies i l'El Dia. I ja a la tarda, el Magazins Fet a Mida i Connecticut.cat. A partir de les 8 i també a 9:15, nova edició de l'Streaming TV, amb totes les novetats a les plataformes digitals. Aquest inici d'any ha començat amb bones propostes. Aquesta setmana, per exemple, veurem els tràilers de la quarta entrega d'Ozark, o un especial de les lluites de Cobra Kai. Completen el dia les remissions de l'informatiu, una nova edició del Caminant per Catalunya o el Toló de Fons. Tanquem amb Pit Obril i totes les novetats del Futbol Club Barcelona, que en aquests moments no són poques. Per més informació i per gaudir dels programes a la carta, podeu visitar la web www.canal10.cat.
Moltíssimes gràcies, Maria Negra. Ja sabem ara sí què ens ofereix Canal 10 Empordà, i de Canal 10 ens n'anem a la biblioteca.
Què es cou a la Biblioteca Víctor Català?
Doncs anem a descobrir què s'hi cou, i ho fem parlant amb la Montse Castanyo. Bon dia, Montse.
Bon dia.
I què es cou per aquí?
Va, vinga, avui us porto un llibre un pèl controvertit.
Mm?
Sí.
Sí.
M'agrada. Sempre ens feu propostes molt interessants, des de la biblioteca.
Aquest és dur, per això és dur, perquè afecta una part de la història europea que va ser molt, molt conflictiva, i és d'aquells llibres que et deixen amb el cor una miqueta encongit. Es diu Ruta d'escapada, i és de l'escriptor anglès Philip Sands. Sands, exacte. I bé, doncs, en realitat és una biografia novel·lada sobre la reconstrucció de la història de l'advocat i polític austríac Otto, ara sí que ho pronunciaré fatal, es diu Otto Wachter, o alguna cosa similar. Llavors, representa que aquest senyor Otto va formar part de l'elit de les SS i de l'estructura del Reich, i evidentment doncs, el que va fer doncs, va firmar molts documents que van dur a milers de persones a la mort. I aquest escriptor, aquest Philip Sand, doncs el que fa, aquest senyor és professor de dret internacional a Londres, sí, i advocat i tal, i llavors el que fa és la reconstrucció de la història doncs d'aquest senyor Otto, doncs que per culpa seva va morir moltíssima gent. Diu que quan van perdre la guerra van poder escapar-se, aquest senyor es va amagar a Roma i va ser protegit fins i tot per membres del Vaticà. Imagina't, després d'haver signat doncs, infinitat de documents que portaven a la mort a un munt de gent, doncs el Vaticà el va acollir i doncs, la intenció seva era fugir a Sud-àfrica, però es va morir sobtadament a l'any 49 i no va marxar, evidentment es va quedar allà. Diu que la seva dona va guardar un registre documental de la seva vida amb la voluntat de preservar-ne la memòria, sense admetre mai els pecats que va cometre i amb la intenció, fixa't a més, d'honorar-lo i de mitificar-lo. Què fa l'autor del llibre? Doncs l'autor del llibre investiga a fons la seva vida perquè el seu interès és arribar doncs, a desentrellar tots els interrogants que envolten doncs, aquesta figura i desmuntar no? aquesta mitificació, o sigui, a més de que va ser un autèntic dimoni, doncs, a més mitificat. No? Diu que la investigació, això és molt interessant perquè la investigació de l'autor diu que es basa, fixa't, en gran part en el testimoni del fill petit de l'Otto. Diu que després de molts anys d'intentar trobar coses bones del seu pare, sí, doncs ell va entendre que per ètica calia condemnar uns crims que van ser injustificables i va ser ell mateix, el fill de l'Otto, el que va dir a l'autor del llibre que era mentida que el seu pare morís d'una malaltia. Diu que el llibre es divideix en tres parts. No us puc explicar més, perquè si us explico gaire més
spoilers
us espatllaré
no,
tot.
Spoilers no,
spoilers no, spoilers dels justos. Llavors, la veritat és que és interessant justament aquesta posició, la del fill, que intentant trobar moltíssimes coses bones, al final diu, escolta, el meu pare va ser una persona dolenta, diguem-ho bé, i cal que jo ajudi aquest escriptor a realment doncs, mostrar la veritat. No? Diu que el llibre es divideix en tres parts principals. La primera part és sobre el matrimoni de l'Otto i la trajectòria aquesta de l'ascens i la caiguda de Hitler. La segona part doncs, narra tot el procés d'investigació de l'autor, que ha de ser molt interessant. I finalment, doncs, surt a la llum la realitat sobre el personatge i l'important protagonisme que el seu fill va tenir per desvetllar, doncs, a l'hora de desvetllar aquesta veritat.
Al final és la descendència, el que el condemna?
Sí, sí. Que suposo que és el més dolorós, és mort i no ho sap, però tant de bo hagués estat viu per veure com el seu fill doncs, desvetllava totes les coses horroroses que devia fer aquest senyor. En fi, allò que diguem, un llibre marcat doncs, pels secrets familiars, allò que costa assumir, perquè el fill evidentment no li devia ser
gens fàcil,
gens agradable, gens fàcil, però que marquen tota la vida, no? que s'hi ha de conviure amb aquests progenitors, i llavors bueno, doncs, jo crec que és un llibre que pot desvetllar molts sentiments, perquè és una altra manera de veure no? aquestes persones horroroses que van, bueno, doncs, que van portar el destí d'Europa per aquells camins tan grisos i tan foscos.
No? Per tant, no és novel·la, Montse?
Aquí me posa que és una novel·la, és una biografia novel·lada, és a dir, és una novel·la, és una biografia, és la vida d'aquest senyor, però evidentment l'autor m'imagino que s'ha d'haver agafat les seves llicències, és una biografia. Allò que posem nosaltres NB, no?, en el topogràfic, sí, és una biografia novel·lada.
Doncs tenim aquesta gran proposta que ens acosteu des de la Biblioteca Víctor Català. Montse, tu portes un club de lectura, com està anant aquesta temporada, aquest curs, perquè clar...
Nena, porto dos grups de lectura. És que porto el grup de lectura dels adults, que és maquíssim, que és un grup doncs, que evidentment ja portem 3-4 anys funcionant la mar de bé, i bé, doncs, molt bé, i aquesta última sessió ens va venir a visitar doncs, Joan Lluís Lluís, ens va fer una exposició, és un gran comunicador, i la veritat és que la sessió va ser magnífica, i el grup doncs, va rotllant molt bé, però, sempre t'ho dic, la parleta de la biblioteca és aquest grup de lectura infantil, els lectors sí, marxalons. Tenim 15 nens, 15.
Molt bé.
Ei, som molts, però el més interessant no és que siguin molts. El més interessant és que tots són extremadament participatius. Tots, tots, tots. I venen a cada sessió i, escolta, i porten els deures fets, saps allò? Mira, només t'explico una pinzellada. L'altre dia parlàvem sobre un llibre de refugiats, val? Un nen que havia perdut els seus pares al mar. I els hi vaig fer un exercici d'empatia, allò de dir, nens, tanquem els ulls tots plegats i pensem com ens sentiríem en aquesta situació. Cristina, van sortir coses meravelloses. És ben bé que la societat els corromp, ens converteix en persones dures. Els adults som durs. Veiessis el cor i l'ànima d'aquelles criatures explicant el que sentien. Tremendo. Un d'ells va dir, jo he sentit un cop al cor.
Uau.
Què vols?
De quina edat estem parlant, Montse?
9-10 anys.
9-10 anys.
8 avançats, 9-10 anys. De veritat, és un grup de lectura del que estic absolutament enamorada. Són maquíssims, molt macos. Doncs... petó, per ells.
Des d'aquí, doncs, clar que sí, potenciant sempre ja la lectura des de ben petitons, que és el
I
que
tant,
hem de fer, perquè aquest món pugi més cultural, més cultivat, diguéssim.
I més sensible, i
també,
més sensible.
També.
Exacte, que és el que cal.
Doncs, Montse, gràcies per aquesta proposta. Recorda'm el títol.
El títol de la novel·la, de la biografia novel·lada que hem parlat avui, es diu Ruta d'escapada, de Philip Sands.
Doncs aquesta és la proposta. Montse Castanyo, moltíssimes gràcies i fins ben aviat.
Petonàs, fins ben aviat.
Uf, crema! El més calent és a l'aigüera.
I nosaltres ens disposem a parlar d'esports a través de l'altre esport.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Ens retrobem una setmana més en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. I avui, obligats per la pandèmia i per aquesta sisena onada i l'alt grau de contagis de la variant Omicron, parlem de com està afectant a la Parlem Hoquei Lliga. El passat 8 de gener es va reprendre la Parlem Hoquei Lliga després de l'aturada de Nadal. Es disputava la darrera jornada de la primera volta, que havia d'acabar de decidir els 8 equips classificats per a la Copa del Rei i els caps de sèrie, una jornada amb dos ajornaments, justament l'Alcomen d'Esnoia i el Barça-Calafell. I malgrat estar decidit el bitllet de Barça, Noia i Calafell, falta per saber encara si el Noia hi serà com a cap de sèrie o no. La setmana passada es disputava la 14a jornada i, de nou, més ajornaments per Covid, en aquest cas fins a 3. El Liceo Lleida, l'Alcoven d'Espanlleu i el Noia Palafrugell. Recordem que la normativa Covid permet ajornar un partit quan 4 jugadors d'un mateix equip són positius o bé resten a l'espera d'una PCR. Així les coses, i amb una classificació que encara podria canviar força com a conseqüència dels partits ajornats, a hores d'ara la taula de la Parlem Hoquei Lliga està de la següent manera. El Barça lidera la taula amb 39 punts i un partit menys, seguit del Liceo amb 32 i també un partit menys. El Lleida és tercer amb 27 punts i menys també, mentre que el Reus és quart amb tots els seus partits i amb 26 punts. El Calafell ocupa la cinquena posició amb 23 punts i un partit encara menys, mentre que el Noia és sisè, en aquest cas amb 22 punts i dos partits encara per disputar. El Caldes ocupa la setena plaça amb 19 punts, vuitè és l'Alcoi amb 15, novè és l'Igualada amb 14, el Voltregà ocupa la desena posició amb 13 punts, el Manlleu és 11è, amb 10 punts i un partit menys, mentre que el Girona ocupa la 12a posició amb 8 punts. L'Alcoven d'Es és penúltim, amb 7 punts i 3 partits menys, i tanca la taula el Palafrugell amb 6 punts i 2 partits menys. I un darrer punt encara, perquè dilluns a la tarda la Federació Espanyola confirmava l'ajornament de la Copa del Rei, que s'havia de disputar el proper mes de febrer. Per motius sanitaris, finalment es jugarà els dies 5, 6, 7 i 8 de maig a la Corunya. També se sap com afectarà les competicions, i és que el primer partit de la primera eliminatòria del play-off, que s'havia de disputar el 7 de maig, es trasllada el dia 14 i la resta de partits queden igual. A més, les eliminatòries per determinar el 9è i 10è llocs i els play-out es jugaran el 14, 21 i 28 de maig. I avui, per parlar d'aquesta realitat, hem conversat amb Pere Bàries, tècnic del Noia, que és un dels equips més castigats pels ajornaments Covid. Dèiem fa un moment, el Noia amb dos partits per recuperar és un dels conjunts que ha patit més els estralls de la Covid en les darreres setmanes. De fet, ha hagut d'ajornar els darrers dos enfrontaments per positius. Un fet que se suma a les vacances de Nadal i que dona com a resultat gairebé un mes allunyats de pistes.
Sí, sí, sí. Una llàstima perquè ens ha farà pràcticament un mes que no competim i l'equip suposo que se n'acabarà ressentint. Claro, amb l'esperança que s'acabi això en seguida i que podem tornar ràpidament a la competició, que és el que tots volem.
I com pot influir això en l'equip, en els jugadors, ja en una dinàmica de grup fins aleshores molt positiva pel Noia?
Doncs molt, molt, perquè el Morgas penso que és un equip que entrena amb molta intensitat i que treballem dur, doncs el competir és el que et calibra realment on estàs. I et dic, des del 22 de desembre que no competim, no ho farem fins aquest divendres que anem a Manlleu. Per tant, doncs, farà pràcticament un mes o sí, gairebé 30 dies, em sembla que farà. Per tant, l'equip se'n ressentirà, a més de poc camí, doncs, ja et dic, molts efectius han anat passant el Covid i vulguis o no, doncs, afecta no només a la competició, sinó que afecta també al treball del dia a dia. Però, bueno, aquesta situació ja no és nova, com a mínim per mi, l'any passat ja la vam viure semblant a Calafell, és una situació que t'hi has d'adaptar, i hi ha molts equips que suposo que al llarg de la temporada també passaven per situacions semblants, i per tant no ens ha de servir d'excusa, ens hem de saber sobreposar i ens hem de plantejar com un repte més dintre aquesta competició.
Amb la normativa Covid a la mà, qualsevol equip amb quatre jugadors positius o a l'espera de PCR pot ajornar el maig. És el cas del Noia, que dilluns sumava tres positius, més tres membres de l'staff tècnic, més un jugador més a falta de resultat.
Correcte, així és. Estem pendent del resultat de la PCR, però aquesta és la situació. Ja per les festes de Nadal no ens va influir en la competició, però hi van haver-hi quatre jugadors més quan passava, després del partit de Caldes. Bueno, suposo que la immunitat d'aquest grup doncs, ara l'aconseguirem definitivament i ens podrem centrar el que realment volem, que és en competir.
Aquest divendres a les 9 del vespre el Noia es desplaça a Manlleu per disputar la 15a jornada de la Parlem Hockey Lliga. Ho farà amb les tres baixes de positius que arrossega, sumades als tres membres de l'Estaf, que tampoc hi seran.
Sí, bueno, no sé si arribaran, crec que per protocol, encara que més en negatiu, crec que no poden arribar perquè ens obliguen a estar 7 dies sense competir. Per tant, doncs, tenim complicat la participació d'aquests jugadors. No es conec exactament, això m'ho ha confirmat millor el delegat, que és el que porta més els temes federatius, però té pinta que en principi haurem d'anar justets a jugar a Manlleu, però penso que igualment el Noia podrà presentar un equip competitiu, un equip de sobres preparat per guanyar, i així esperem que ho puguem fer.
Just després de l'aturada nadalenca, els de la capital del Cava havien de disputar el partit que tancava la primera volta i que havia de decidir si de sèrie o no a la Copa del Rei. Un partit, segons Bàries, vital a Alcobendas.
Sí, partit de traçat, partit molt important per nosaltres. Tenim moltes ganes de classificar-nos com a caps de sèrie i així evitar, doncs, tant Barça com Liceu, que són els dos equips més potents. Evidentment, tots els equips que s'han classificat tenen molt de talent, però crec que és una realitat també que ningú li agradaria enfrontar-se en primera ronda ni en Barça ni en Liceu, i per tant nosaltres també estem entre aquest grup, preferim trobar-los en unes suposades semifinals, i per tant per nosaltres és un partit molt important, per nosaltres com una final, a part de que ens interessa seguir sumant punts de cara a la lliga regular per acabar el més amunt possible, i encara els play-offs també amb el factor pista a favor.
Ja ens acomiadarem amb la Copa del Rei, i és que, tal com dèiem, dilluns a la tarda la federació confirmava l'ajornament de la Copa que s'havia de disputar el proper mes de febrer. Per motius sanitaris, finalment es jugarà el mes de maig a la Corunya. Unes hores abans, però, el nostre convidat ja parlava d'ajornar-la. I ara sí, posem punt i final a l'altre esport d'aquesta setmana i ens retrobem la setmana vinent.
Sí, jo crec que més enllà de la situació dels equips, dels contagis que puguin haver-hi, crec que el que condicionarà més és la capacitat o la possibilitat de que hi hagi públic a les grades. D'entrada, Crec que encara no està confirmada la seu, però en funció d'un cop es confirmi la seu, el primer serà doncs, saber si les autoritats permeten l'assistència de públic i en quina quantitat. Per tant, doncs, jo a curt termini no soc massa optimista i penso més que la Copa del Rei es jugarà, però que suposo que entre tots farem l'esforç de jugar-la una miqueta més endavant, de cara al bon temps, que garanteixi una miqueta més el fet de que pugui assistir públic. Al final és un esdeveniment que no té sentit jugar-lo a porta tancada. El que ens interessa a tots és que sigui una festa del hoquei i que hi hagi molt de públic. Per tant, doncs, jo per mi penso que s'ajornarà, no sé fins quan, però uns dies o un mes, fins a assegurar que pugui haver-hi assistència de públic.